Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i vuit minuts del matí, continuem el Sant Cugat a fons d'aquest dimarts i avui donem la benvinguda i ja saludem per primer cop aquest any 2018 el Dani Ossés. Dani, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Feia molt de temps que no ens trobàvem, no et diré un any per fer-te la broma fàcil, eh? Però sí que feia temps que no ens trobàvem en aquest estudi per parlar de pàdel. I avui doncs, aprofitarem que, com qui diu, comencem l'any.
Exacte.
Eh? Per parlar d'una qüestió que tu consideres primordial.
Sí, avui parlarem sobretot del que és una pretemporada amb el món del pàdel, per suposat que estem parlant del pàdel, però volem enfocar-lo una miqueta també no només pel professional, que tothom sap que els professionals és molt important la pretemporada, sinó també a tots els amateurs, si fem un reclam des d'aquí, des de Sant Cugat i des d'aquí, perquè facin una bona pretemporada i perquè ens escoltin i puguin agafar alguns consells dels que ara els hi donarem.
Per què és necessari?
Bueno, és necessari, sobretot, una per un mateix. És a dir, perquè primer a nivell a la que farem una... Si fem una pretemporada o si fem una mica d'exercici adaptat al pàdel, o una mica d'exercici que funcioni bé pel pàdel, el que farà és que el nostre nivell de pàdel, al moment, augmenti, ens ho passarem millor... I sobretot que és molt important el tema de les lesions. Hi haurà menys lesions...
Farem prevenció.
Exacte, menys lesions durant l'any. Aleshores, és una combinació de tot que no hi ha... Hi ha molts pros, ja, tots són pros i no hi ha contres.
O sigui que no ens podem escaquejar.
Exacte.
Molt bé, dit així de ràpid. Una pretemporada té una limitació temporal.
Sí.
És a dir, que tant els professionals, que és molt clar que es marquen en el calendari uns dies de preparació, en el cas dels amateurs, doncs també,
exacte.
No?
Exacte, sí, ens podríem
que
marcar-ho.
Que potser s'ajustarà una mica més a les necessitats de...
Així mateix, de cadascú. Amb el pàdel professional, sobretot amb els que treballem nosaltres, ho marquem molt depenent de l'inici de la temporada, de l'inici del primer gran torneig que tenim.
Quan és?
Aquest any és del 15 al 22 de març, el primer torneig World Padel Tour.
Ara mateix la temporada... Ha acabat la temporada?
La temporada va acabar al desembre, a meitat de desembre, professional del pàdel. Aleshores, ells fan un descans, sobretot aprofiten les vacances de Nadal com també per tothom descansa, quasi tots els esports pràcticament que coneixem així més habituals, i ara comencen les pretemporades, no? Dintre del món del pàdel es fa un parón gran, és a dir, el parón, diguem-ne, de pretemporada forta és ara, no? És el de gener a març.
I, per tant, quan comença la pretemporada pròpiament dita per un jugador professional de pàdel? Quan es comença a preparar?
Per un professional de pàdel, des de pràcticament l'inici d'any, poc a poc comencen. Paren, diguem-ne, a meitat de desembre i ara, a l'inici d'any, ja estan començant.
I ho fan progressivament?
Sí, és un tema progressiu, que tant com a l'amateur com al professional s'ha de fer un treball, una primera fase que fem de lo que li diem nosaltres a condicionament físic. Aleshores, aquesta fase dura depenent de quan hagin parat, quant de temps hagin estat descansant.
I com
descansant.
Estigui cadascú, no?
Ah, exacte. I aquí ve el món amateur, que cada cop com estigui cadascú físicament, diguem-ne, no? El que només juga a pàdel i no té una preparació física a part del pàdel, és a dir, només fa pàdel, haurà de fer un condicionament físic molt més gran.
Més complet.
Per millorar sobretot el que és la capacitat aeròbica, el que diem nosaltres el fuelle, la benzina, el que aguanta més partits més llargs, i sobretot un treball de força, resistència i de prevenció de lesions. No? Mm. Aleshores, pensa que per professional estem parlant d'inclús depèn de gent que estigui molt que no quasi molt preparada, doncs una o dues setmanes de condicionament físic, i entrenem, diguem-ne, una altra segona fase, I per l'amateur doncs estem parlant des dels que estan ja molt en forma, fan molts esports, van al gimnàs i ja tenen una rutina establerta, doncs estem parlant de 3 setmanes, 4 setmanes, o dels que no realment no fan cap activitat i són sedentaris, només fan pàdel, doncs estaríem parlant d'inclús 5-6 setmanes d'aquest acondicionament físic, no?
Apa, tenen deures.
Sí, sí. Bueno, és que el bo dels amateurs és que podem fer durant... Com no tenim... No necessitem arribar a un torneig amb la millor forma possible, és més fàcil perquè podem anar fent durant l'any sense crear una sobrecàrrega a nivell de la feina diària i de la vida quotidiana i podem anar posant-nos deures, és qüestió de posar-se deures, com jo dic, i pues, anar fent tota aquesta pretemporada durant tota la temporada. No? És a dir, a diferència entre el professional i l'amateur, nosaltres li podem dir, escolta, tens 12 mesos, no? Anem a fer una pretemporada de 12 mesos. I llavors, amb aquests 12
mesos... El que seria
mesos,
un manteniment.
Sí, però un manteniment que el que fem és actuem com si fos la pretemporada del professional, que dura entre 8 i 10 setmanes, totes les fases les apliquem amb l'amateur dintre de 12 mesos. Uh-huh. Perquè com l'amateur no està tan en forma, nosaltres a l'amateur no els hi podem posar ara, per exemple, un exercici de multisaltos amb transferències, que et sonarà xino, però és exercici.
No, t'imagina,
un exercici on hi ha molts salts, fem molts salts, i fem una transferència, un exercici molt semblant al pàdel dintre d'una pista de pàdel. Primer, que l'amateur no sabria fer exercici, i segon, que hi ha molt més risc de lesió, i tercer, que bueno, el dia següent... diguem-ne que no funcionaria bé pel cos, perquè no tindria gaire sentit, no? Per això també amb l'amateur comencem igual que amb el professional des de l'acondicionament físic, no?
Vale, ja fa estona que estàs parlant de diferents fases. Parlarem de tres fases en concret.
Exacte.
Tres fases que seguirem tant pel professional com per l'amateur. La primera fase, diríem, que per tots dos igual.
Sí, exacte. Una mica més curta pel professional, perquè el professional ja està acostumat a aquest treball ja físic i ja porta, diguem-ne, una sèrie de temps. La musculatura, el cos, està acostumat a fer-ho.
Està més treballat.
Doncs. Exacte. I aleshores, en 1 o 2 setmanes tenim suficient, no? Aquesta fase de condicionament físic és la mateixa pels amateurs i, sobretot, es basa de... Podríem fer... aquí depenent de l'amateur o del professional. El professional fa 4 sessions de cardiovascular més 3-4 sessions de musculació. Pues aquí el volum de l'amateur seria una...
Amb quina periodicitat estem parlant?
Setmanal, perdona.
Setmanal.
Sí, setmanal. Aleshores, amb l'amateur què podríem fer? Simplement disminuir, fer-ho més llarg i disminuir, perquè l'amateur pues, no tenim tot el dia per... Clar. Ni per jugar a bàdel, ni per fer esport, ni per descansar.
Ni per preparar-nos tant, perquè
exacte.
Ens prepararem tant que acabarem ja morts.
Amb el professional, amb l'amateur, simplement pues, fer un treball a la setmana cardiovascular, un treball, un dia de musculació amb diferents grups musculars, amb un circuit per poder, diguem-ne, amb tota la musculatura, poder-la tenir una mica més preparada per al pàdel. Mm. I, bueno, sobretot, l'objectiu és augmentar una miqueta aquesta capacitat aeròbica i augmentar una mica la força per després poder treballar altres aspectes físics del cos, no? Aleshores, aquesta seria, diguem-ne, la primera fase entre l'amateur i el professional. Què fem amb aquesta fase, que sobretot coincideix ara i aprofitem els Nadals, és aconsellem als amateurs que facin una mica disminució de la pala, perquè a nivell mental també va bé que aquells friquis del pàdel, com els diem, aquelles persones que estan enganxades, pues que també els hi va bé frenar una mica
l'ansietat
de la pala i bueno, endinsar-se una mica amb el món del gimnàs o amb el món de la preparació física per després poder jugar millor al pàdel. No? Aleshores, tant el professional com amb l'amateur, en aquesta primera fase, fan una disminució considerable dels entrenaments i dels partidets a pista.
Molt bé, o sigui que en aquesta primera fase ni pala ni pista, que millor fem una mica de gimnàs.
Sí, inclús per exemple els professionals pues, els hi fem fer natació, els hi fem fer regeneratiu de muntanya, se'n van a la muntanya, els hi fem fer diferents esports que siguin cardiovasculars regeneratius.
Per tant, controlem el mono.
Totalment. Al revés. Ens despistem de, a nivell mental, a nivell psicològic, és perfecte. I amb els amateurs també, eh?
Doncs,
encara que no, si ho proven.
Arribem... No, no, és qüestió de provar-ho. Arribem a la segona fase i aquí ja el treball és una mica més complex.
Exacte. És un treball que es pot fer molt igual dintre de l'amateur com el professional. Sí que és veritat que al final d'aquesta segona fase comencem a tocar ja exercicis a pista, on al final d'aquesta segona fase, on ja necessitaríem un professional que ens ensenyés, perquè al final l'amateur doncs, pot conèixer el món del gimnàs, però la preparació física de pàdel específica dins d'una pista de pàdel doncs, no la coneix, no? Perquè, primer perquè és molt novedosa, perquè el pàdel és un esport molt...
relativament nou.
I segon, perquè necessites d'un professional que t'ensenyi, no?, aquests exercicis. Però en la majoria de la segona fase també podríem fer pràcticament el mateix, un amateur que un professional, i igual. Aleshores, el professional el que fem és una fase de 3-4 setmanes, aquesta segona fase. És una fase on nosaltres sobretot aprofitem a posar més volum de càrrega de treball a nivell tant de cardiovascular com de força, diguem-ne, com a nivell muscular. El que fem és apretar una mica el motor i el fem treballar una miqueta més per després poder, diguem-ne, assolir aquests nivells de força, de potència, de velocitat, diguem-ne, acceptables, no? Però podríem fer pràcticament el mateix. O sigui, en què consistiria? Podríem fer, sobretot el nivell cardiovascular, en comptes de fer pues, l'elíptica o la bici o la cinta, pues, escolta, mitja horeta, ja el que farem és fer un treball, diguem-ne, nosaltres diríem de fàrlecs, ¿vale?, amb canvis d'intensitats, canvis de ritme, i un treball incremental. Per exemple, la
cardio,
cinta...
Cardio, sempre.
Cardio, dintre de l'apartat cardiovascular, ja no fem un cardio tan planot, tan mitja horeta...
Amb més dificultats.
Exacte, amb més canvis d'intensitat, amb canvis de potència, és a dir, si, per exemple, estàs a la bici a 5, doncs posar-te a 7 i anar més ràpid. És a dir, juguem una mica amb el que començaria a ser semblant... Anem a semblar-nos a el que després jugarem amb el pàdel, no? Amb els esforços que es fan al pàdel. Aleshores ja faríem aquest treball, però que els amateurs, si nosaltres li diem escolta, fes això, els amateurs al final és una bici, una elíptica o una cinta de córrer o córrer pel carrer, no? És a dir, faríem aquest tipus de treball. I amb el tema de la musculació, a la primera fase els amateurs faríem sobretot màquines, aquestes que estan al gimnàs, de força guiada, és a dir, les que tenim, diguem-ne, una màquina amb un pes i les que van guiades sobre una guia.
Tant de braços com de cames.
Tant de braços com de cames. A la primera fase de condicionament faríem aquestes. En canvi, a una segona fase ja faríem, tant l'amateur com el professional, exercicis, diguem-ne, més funcionals, poliarticulars, és a dir, una mica més complexes. Ara no diré pues, una sentadeta, és a dir, ajupir-se i aixecar-se, eh? No és res més que això.
Que podem fer a casa.
Que ho podem fer a casa, també, eh? No, no fa falta anar al gimnàs. Nosaltres som molt de gimnàs, per el que ens... Però ho podem fer a casa perfectament, eh?
Sí.
Pues una sentadeta, podríem fer exercicis, unes flexions, exercicis funcionals que impliquen més musculatura. I aleshores el que fas és, sobretot, pues, amb aquesta agafar més força i a nivell neuromuscular... Pues, treballar millor, no? Que no només amb la guiat. El que passa és que amb el guiat a la primera fase el risc de lesió és pràcticament zero perquè va sobre una guia i no ens podem fer mal. En canvi, a la segona fase el funcional comença a haver-hi una mica de risc de lesió perquè la tècnica que s'ha de fer ja és una mica més complicada. Vale? Però bueno...
Sí,
tampoc
sí.
És tan difícil encara. La part tercera, fase 3 és la més difícil de totes.
O sigui, la diferència és que en aquesta segona fase ja li poses més intensitat i en requereix més esforç.
Exacte. Els exercicis són una mica més complexes perquè els fem una mica, utilitzem moltes més parts del cos en un mateix moment i simplement li dediquem una mica més d'esforç. No, ja no anem amb circuit, sinó que ja fem diferents tipus d'entrenaments, no? I aquí sí que tant per acabar aquesta segona fase, tant pel professional com per l'amateur, seria important fer una mini rutina de prevenció de propiocepció, que la propiocepció és sobretot on treballem l'equilibri, on treballem la coordinació, on treballem una miqueta el temps de reacció. Vale? Aquesta propiocepció és aquests tipus de treballs que el que fan després també és prevenir tota lesió amb l'activitat esportiva, no? És a dir, què significa? Que aquesta propiocepció, si em diguessis, Carme, Dani, què faries si haguessis d'escollir, perquè, escolta, jo tinc molta feina, i si haguessis d'escollir en fer alguna cosa? Pues, què vols que et digui? Que jo et diria, mira, fes un treball propioceptiu, que espero que a la gent no li soni a xino, fes un treball propioceptiu de 15 minuts dos dies a la setmana.
I què he de fer?
Fàcil. Aleshores, a veure, perquè, clar... l'ideal seria tenir les eines per poder fer un bon exercici, un bon treball propioceptiu.
I quines són les eines?
A veure, es pot fer sense res, perquè al final, per exemple, un treball monopodal, un treball, diguem-ne, amb posar-se un peu i treure l'altre i aguantar l'equilibri,
fer el flamenc,
ja ens serviria, no?
Que no vol dir cridar i fer palmes, eh?
Exacte, seria una primera fase, no? Però nosaltres, per exemple, pues, necessitaríem... L'ideal seria poder treballar, per exemple, al món del pàdel amb una plataforma inestable. El que, a veure, la gent... El nom comercial és bosu, però és com una mitja pilota.
Ah, exacte, sí.
Aquest seria, diguem-ne, si em diguessis, mira, Dani, quina eina necessites pel treball propioceptiu de pàdel? Doncs pues un bosu seria un dels més importants. No?
Allà fas equilibri, reforces la musculatura del
sobretot
genoll.
Sobretot turmell-genoll. Vale?
Correcte.
Després
sí.
Hi ha fitballs, també, que fan treball, sobretot treball de maluc, però genoll i turmell, que amb el tema del pàdel, tema canvis de ritme, tema trepitjades, tema frenades, al final seria un bon... Però bueno, el treball propioceptiu és el que nosaltres ja li donem molta importància en aquesta segona fase, no? De la pretemporada.
Molt bé. Ja és una qüestió una miqueta més específica.
Exacte.
Però entrem a la tercera i última fase.
Vale, la tercera i última fase nosaltres la fem, diguem-ne, quasi tocant la competició. És a dir, nosaltres la tercera fase ja l'estarem fent a finals de febrer, ja estarem començant aquesta tercera fase. Aleshores, aquesta fase és la més divertida pels preparadors perquè és la més específica per tots nosaltres. Aleshores,
perquè, perdona
més...
una cosa, sí. A la segona fase tampoc no hem tocat ni pala ni...
Sí, a la segona fase, perdona, se'ns ha oblidat, tens raó, a la segona fase ja toques pala, eh?
Sí?
Ja fas exercicis tant físics en pala i a l'entrenador de pàdel, és a dir, tu a pàdel ja jugues, eh? Ja fas exercicis que comences, sobretot, aprofites per... Aquesta segona fase, els entrenadors de pàdel el que fan és aprofitar per totes aquestes debilitats que hem captat durant l'any, i tant els amateurs com els professionals es poden fer. Els amateurs, al final, el que té un profe de pàdel, el profe veu el que li falta, doncs,
clar, i el fa treballar
en aquests moments...
La part més fluixa.
Exacte. En aquests moments aprofita a treballar la part més fluixa que tens, no? Aleshores, tant la tècnica com la tàctica, aprofitem les nostres debilitats a treballar-les, que en principi l'ideal és que no la sàpiga ningú. Però, bueno,
només l'entrenador.
Només l'entrenador,
ja.
Però aprofitem per treballar-les. Així que sí que s'està tocant pala tant a nivell amateur com a nivell professional.
Val. Doncs en aquesta tercera fase que deies tu que per als professionals comença ja pràcticament a tocar de l'inici de la temporada.
Exacte. Nosaltres el que sí que fem és realitzar exercicis, molts exercicis de transferències, que nosaltres li diem, vale? Que és sobretot exercicis, ja el que fem són exercicis funcionals, com hem dit abans, però molt més específics amb el món del pàdel, no? I ja el que fem és, diguem-ne, intentar tota la informació i el que li hem donat al cos i tot el treball de qualitat que li donem del cos, enfocar-ho ara en aquesta tercera fase, que és en una fase que com he parlat, és de molta especificitat, no? D'un gest molt semblant al que després utilitzarem pel pàdel, no? Aleshores, aquesta tercera fase sí que és una mica diferent, que es podria fer, diguem-ne, no tan important per l'amateur, no? no tan necessària.
Exacte.
Per l'amateur. Mm. Perquè amb l'amateur, amb la segona fase, diguem-ne, ja milloraria el seu nivell de pàdel i ja previndria aquestes lesions, que al final és el que més ens importa als amateurs, no?
Sí, sí, perquè l'endemà no anem a treballar, eh?
Exacte. No lesionar-nos, mm. i sobre no lesionar-nos i jugar millor i passar-nos-ho millor, no? Això una mica és el que...
Sí, sí.
El que ens importa, no? I, bueno, això és una miqueta el que diem. A l'amateur, sobretot, que vulgui donar un pas més allà, sobretot amb aquesta tercera part, perquè amb aquesta tercera part diries, hosta, Dani, però jo, digue'm aquesta tercera part, què puc fer, no?
Fer, sí.
O, bueno, jo també vull una mica. Aquesta tercera part, que sí que faríem més amb nosaltres, per exemple, què utilitzem, no, amb aquesta tercera part i què fem? Sobretot utilitzem la pista de pàdel i utilitzem una sèrie d'eines que ens fan un bon ús per nosaltres fer exercicis. Què fem? Utilitzem, per exemple, una escala d'agilitat, que aquesta també estaria més o menys entre la segona fase, però que l'amateur, si nosaltres els ensenyem uns exercicis, una escala d'agilitat és una escala, tu imagina't una escala, igual que com si posessis, sí, una escala, però de plàstic al terra, posada.
Exacte.
Al terra.
Sí.
I on tu pots fer exercicis de peus, exercicis de coordinació, uh-huh, vale? Dins d'una pista de pàdel i amb la pala i amb una pilota. Vale? Sí, seria la fase una mica ja més complexa, no?
Sí, la més, sí, específica de totes.
Has de veure la bola com ve, has d'estar pendent de l'escala, fent uns exercicis que jo et mano, i a més donar-li.
Ui, moltes coses, hem de coordinar aquí.
Moltes coses de coordinar.
Bueno, has de ser professional per fer-ho tot això.
Exacte. Bueno,
i si no t'entrenes.
No, però és una fase
fer-ho.
Que... Exacte, que el amateur que li agrada molt el pàdel i que ens escolti des d'aquí, pues pot dir, mira, pues podríem provar. Però sí que és veritat que són uns tipus d'exercicis que nosaltres hem d'ensenyar, no? Que
clar,
nosaltres hem d'estar les primeres vegades, hem d'estar una mica a sobre perquè l'amateur el pugui fer, no? Per exemple, això, o per exemple, nosaltres els hi posem un tensor de força, és a dir, és un cinturó que estàs enganxada amb una corda,
sí,
diguem-ne,
fent-li
força contrària,
sí,
i aleshores el que fa, diguem-ne, el professional o l'amateur és una contrarresistència, no? Tu estàs corrent amb una resistència, aleshores, sobretot, fas un treball de potència de camp, és espectacular, no? I pues, jugant a pàdel amb aquest cinturó, no, de força. Són exemples que podem donar d'aquesta tercera fase, que és una fase ja molt, molt, pues, més específica, no? Amb el món de, sobretot, ja implementant els gestos tècnics i l'estil de joc de cadascú, no?
Molt bé, jo crec que avui hem fet un repàs ampli, interessant i sobretot molt pràctic per entendre, doncs, que, bueno, que tant si som professionals com si no, la preparació és importantíssima que la fem. Uns perquè es guanyen la vida i els altres perquè volem passar-ho bé i necessitem continua bé després del partit per continuar també guanyant-nos la vida d'una altra manera, no?
Sobretot el resum que volíem fer des d'aquí, no? És una mica que aquell amateur que jugui a pàdel, que durant tot l'any pot fer cosetes per no lesionar-se, per trobar-se una miqueta millor i no fa falta fer coses molt difícils, no? Aleshores, això sí que volem dir-ho des d'aquí, que la pretemporada amb aquest amateur tenen dret tots els amateurs a fer una pretemporada, o més com el món professional, si la volen fer, o una pretemporada de 12, que duri, doncs, com jo dic, 12 mesos, no?
Prorratejada.
Exacte, fins als Nadals que ve.
Molt bé, doncs, Dani, escolta, t'esperem el mes que ve amb més novetats, amb un altre tema interessant relacionat amb el món del pàdel. I res, ja veig que tu estàs molt enfeinat, eh? Ara en,
sí,
plena època de preparació.
Ara estem a tope. Però bueno, és la més, com jo dic sempre, és la més divertida per nosaltres. És la que ens fa, sí, ara ser protagonistes, ara.
Doncs tornarem a trobar-nos d'aquí un mes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carme, per sempre, com per convidar-me aquí.
Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, Carme. Adéu, bon dia.